Ràdio Tiana, les notícies.
Gairebé 1,5 milió de calçots. Això és el que es produeix a Can Roca. Aquest any, un dels principals cultius d'aquesta hortalissa del poble, un aliment que obre la porta a les calçotades. L'agrupació artística del Casal es prepara per retre un homenatge al seu públic. Avui, Romeu i Julieta, de Palau i Fabres, el seu proper treball. Una representació on els espectadors hi tindran molt a veure. Creixen les activitats d'educació en igualtat després que s'hagin consolidat a l'institut i a l'escola Bressol. També arriben als centres de primària. Avui els més petits del poble han rebut l'elefanteta rosa. És època de calçotades i, evidentment, de preparar els calçots, una lliçó que tenen molt ben apresa els de Can Roca. Així ho ha comprovat la Júlia Riera.
Ens trobem a les acaballes de la temporada del calçot, un dels aliments més populars durant l'hivern. El propietari del restaurant Can Roca, Jordi Sicres, ha donat a conèixer aquesta hortalissa tan sol·licitada a Ràdio Tiana. Tot i que el calçot és originari de Tarragona, concretament de la zona de Valls, el del Maresme és més dolç. Aquest fet té lloc gràcies a la combinació del clima, la proximitat del mar i els elements que componen la terra. A més, per explicar el perquè d'aquesta popularitat, Sicres hi afegeix un element, el sauló.
El calçot és una sembrada que es dona molt bé aquí a la zona aquesta d'aquí del Maresme, perquè al ser sauló, el sauló fa la planta del calçot que surt un calçot molt dolç. I és un calçot bastant apreciat.
El sauló també fa que al Maresme es produeixin vins de molt bona qualitat. A Tiana hi ha 4 productors de calçots, Jordi Parra, Josep Rosés, del Sindicat, Andreu Gel i el restaurant Can Roca. El restaurant es dedica al conreu de calçots des de fa 15 anys. Des d'ençà s'ha convertit en un rellevant actor en el mercat d'aquest aliment. Tot i que enguany hi haurà una producció menor que la xifra de l'any passat, Can Roca produirà prop de 1.400.000 calçots. Pel que fa al conreu de l'hortalissa, aquesta és conreada pel propi propietari i uns assalariats que l'ajuden. Sicres comenta què fan amb el producte que obtenen.
Venem molts a Mercabarna, llavors venen molta gent a comprar-ne i part pel restaurant. Quasi bé 3/4 parts a Mercabarna i 1/4 part aquí,
tot i que restaurant. Tot i que el calçot es comença a sembrar a finals d'agost, els més admiradors de l'hortalissa no els podran degustar fins al mes de novembre. Sicres explica l'inici i la fi de la temporada d'aquest aliment.
Comença a sembrar al finals d'agost. Agost, setembre, fins a mitjans d'octubre sembrem calçots. Comencem a collir a primers de novembre, fem novembre, desembre, gener, febrer, març i fins a Setmana Santa. Quan arriba Setmana Santa, caigui quan caigui, s'ha acabat el calçot. Yes.
A Can Roca no només es dediquen al conreu de calçots, ja que quan acaba la temporada comencen a treballar a la terra per obtenir mongeta tendra, mongeta seca i tomàquet. Aquest mes de març les entitats aprofiten per celebrar calçotades. Diumenge 15 el cor organitza una calçotada a la Cataquística i el dia 12 la llar de persones grans l'organitza al restaurant Can Roca.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Avui, per acabar l'informatiu, tenim una entrevista per parlar de la nova obra de teatre que presenta l'agrupació artística del Casal, sota el títol Avui, Romeu i Julieta, una obra de Palau i Fabra que portaran a escena els actors tianencs. Aquesta obra és un reflex del que és la realitat del teatre i en què l'acció succeeix com un mirall mentre representa Romeu i Julieta. Els espectadors que assisteixin a la sala Albéniz veuran què passa en el pati de butaques. Sembla complicat, però per explicar-ho millor tenim nosaltres l'Albert Freixas, que és el president i director de l'obra. Albert, què tal?
Hola, molt bona tarda.
És això d'un mirall. Ens pots explicar això en què consisteix?
Bueno, mirall. Se'n diu teatre de mirall, quan realment el joc dramàtic una mica juga aquest efecte de reflexar de l'escenari el que a vegades sovint passa a baix. O sigui, no és una obra de teatre on narrarem una història, una dramatúrgia en concret, sinó que realment és un joc on emmirallarem el públic, en certa manera, tot fent-los reflectir-se en ell. És a dir, hi ha un component sorpresiu que té l'obra, que procuré no desvetllar aquí, perquè té la seva gràcia, però realment, en motiu del 30è aniversari de la nostra entitat, que celebrem aquesta temporada, vàrem trobar simpàtic, tot fent un homenatge al públic, al llarg de tots aquests anys ens ha fet costat i sempre ha estat present doncs, en tots i cada un dels espectacles i muntatges que hem fet, que a hores d'ara aproximadament vam calcular que eren un centenar d'espectacles, hem volgut fer un homenatge, repeteixo, al públic. I tot i que vam estar llegint i buscant moltes obres, em varen trobar una que si es queia força bé en aquest objectiu, aquesta idea, i que a més és molt amable, perquè no és una obra extensa, no és una obra llarga, és una obra que en una hora i deu, una hora i quinze, la passarem d'una tirada, sense mitja part, però que, com sempre, ens agrada jugar també d'un autor de casa, un autor català, en Josep Palau i Fabra, i repeteixo, un homenatge al públic que porta 30 anys fent-nos costat.
Aquesta obra, com dèiem, és un mirall, és d'en Palau i Fabra, un altre cop un autor català. Sembla que últimament l'agrupació i els autors catalans aneu de la mà.
Bé, és cert que sembla que només féssim autors catalans. No és ben bé així, en certa manera, perquè dintre d'aquest mateix, aquesta mateixa temporada, vàrem començar la temporada fent una cosa realment molt novel·losa, que va ser un passatge de la por, un passatge no tant del terror, perquè no hi havien els típics personatges cinematogràfics de l'home llop, ni el comte Dràcula, ni el Frankenstein, sinó que es va idear una dramatúrgia, un ideari, i aleshores es va fer un circuit pel teatre i realment va funcionar. Vam fer 2 dies, feien passes de 8-10 persones i vàrem arribar, si havíem previst fer 18 passes al dia, en vam acabar fent 20, em sembla. Vull dir que normalment va ser amb èxit, es pot dir que sí. I esclar, hi ha l'autoria, si hi ha alguna autoria hi havia, era el mateix personal de l'entitat, la vessant dels joves. És veritat que ens enllaça i ens coincideix que el mes de juny vàrem reposar d'una manera molt simpàtica, perquè així es va donar la circumstància, que vàrem dur al Teatre Nacional dins les jornades del Pitarra, doncs el Castell dels Tres Dragons del Serafí Pitarra, perquè la temporada anterior l'havien fet. Però pel mig, cal recordar que vàrem fer la parella singular, o dit d'una altra manera, l'estranya parella del Neil Jordan. Vale. Vull dir que el que sí que és cert és que procurem, i fa temps que hi pensem, que els autors de les obres que portem a escena es belluguin amb una mena de balança, la balança i puja i baixa, com si fos un balancí, que sigui anar compaginant autors nacionals catalans amb autors d'arreu del món, o sigui, espanyols i d'arreu del món. Entenem que a part dels catalans, tothom, els altres són d'arreu del món. A la vegada que entenem també que en aquest balancí o en aquesta balança podem entendre obres d'àmbit contemporani, o sigui, més actuals, a la vegada que també ens interessen històries d'època. Podríem dir que l'autor català que ara portem a terme és una obra molt actual, contemporània, i la del Pitarra era d'època, perquè ens anàvem a l'època medieval, no? I vàrem fer, doncs, l'estranya parella, que era d'un autor americà, vull dir, però també era actual. O sigui, que en certa manera volem jugar aquest concepte de no abandonar mai els clàssics, siguin d'on siguin, i sempre anar fent nova autoria o autoria contemporània, també siguin de l'època que siguin. Intentem jugar i passejar-nos per aquí.
Explica'm aquest Avui Romeu i Julieta, què em pots explicar d'aquesta obra?
Bé, Avui Romeu i Julieta està molt bé que la gent no cregui que va a veure Romeu i Julieta. Tothom sap que Romeu i Julieta la va escriure en William Shakespeare, el dramaturg més potent que ha donat mai les lletres a tot el món, eh? Però, i per què es diu Avui Romeu i Julieta? Perquè significa que avui, en aquell teatre o en un teatre, hi ha Romeu i Julieta, representen Romeu i Julieta. Aleshores, el públic que ens vindrà a veure no veurà físicament de l'escenari la posada en escena d'aquesta meravellosa, romàntica i amorosa història d'en Shakespeare, sinó que es veurà, en certa manera, reflectit els possibles personatges de públic. Hi ha moltes tipologies de públic, n'hi ha tantes com persones hi ha en el món, però veurà uns espectadors que van a veure Romeu i Julieta i les reaccions que en poden tenir. És una comèdia amable. Què vol dir comèdia amable? Que no busquem la riallada sorollosa, no busquem això, sinó que procurem cercar el somriure, procurem els acudits que té la pròpia obra d'una manera amable, doncs procurem fer passar una bona estona al públic buscant aquest joc de la complicitat. En certa manera, veurem un... Tot obra de teatre té un, una presentació, un recorregut i un desenllaç, evidentment, tota història ho té. En aquest cas, aquí veurem el desenvolupament per part d'uns personatges que es pugen dalt l'escenari i ens mostren tal com són, persones normals, com qualsevol de nosaltres, i, en certa manera, després el que veurem molt bé serà els pensaments dels diferents personatges al voltant del que estan veient en aquell moment. Vale? És un joc simpàtic, fàcil d'entendre des del primer moment, i que, val a dir, això sí, que contem en guany amb la col·laboració inestimable també d'actors, en tant de la nostra entitat, sinó contem amb la col·laboració d'actors de la Societat Recreativa, els Nou Pins, i de Mimesis Teatral, que és una formació de nois-noies de Montgat Tiana. Estan ubicats a Montgat, però sabem que és gent de Tiana i Montgat. Contem amb ells. I ens fa molta il·lusió. És una obra amb 13 actors dalt l'escenari, i ens fa molta il·lusió, doncs, mostrar-la al públic.
L'agrupació com a tal no pareu, 30 anys, però ara... no sé què més esteu preparant per aquests 30 anys. Què ens pots explicar, Albert?
Bé, estem treballant per darrere, allò entre espectacle i espectacle. Ara estem treballant, mirar d'ubicar aviam quan podem, perquè la sala del Benis té un alt índex d'ocupació de sala i això sovint fa difícil qualsevol cosa. Però estem treballant una posada en escena de poesia de Mario Benedetti, vale? Però a la vegada, una mica com tancant la temporada cap a passar l'estiu, no ho hem fet mai, però volem fer un espectacle musical, un gran show, amb un nom conegut per tothom, que és Mary Poppins.
És a dir, esteu preparant Mary Poppins, no?
Sí, sí, estem preparant Mary Poppins, un espectacle adreçat a tots els públics, així com hi ha espectacles musicals que són pensats per un públic adult, vés a saber per què, igual perquè et despulles, jo que sé, hi ha gent per tot en aquest món. Nosaltres ho fem adreçat a tots els públics que ens agrada, malgrat tot ens agrada fer Tiana.
Com és això de tornar a dirigir? Perquè portaves temps ara sense
sí,
dirigir
una obra. Sí, portava molts anys, molts anys. Em fa molta il·lusió, ho he agafat amb molta il·lusió, perquè és veritat, fa molts anys. Vaig dirigir moltes obres i ja fa molts anys que no ho feia. No, és que igual t'enganyaria, però no sé si era... Ostres, no me'n recordo, és que fa molts anys. Em vaig dirigir moltes i fa molts anys que no ho faig. I bueno... Hi havia coquet. Dirigir és meravellós perquè és... sempre m'ha agradat dirigir obres que no he vist. Perquè mai la imatge, o bé teatral, o televisiva, o cinematogràfica, no malbaratés la meva capacitat lliure de creació. Per tant, tot el que he dirigit són obres que, llegides, me les he imaginat, les he vistes, les he visualitzat, l'espai escènic, la llum, el color, ho he visualitzat, i aleshores sempre amb total llibertat he pogut crear, he pogut fer el muntatge. Sempre he pensat que si alguna d'aquestes obres, per boniques que fossin, les hagués vist, tindria l'error, possiblement l'error d'apropar-me a alguna cosa feta ja, o encara que no, segurament no m'hagués agradat. M'agrada sempre fer coses que no he vist, és molt més, per mi és molt més enriquidor.
Per cert, també ets el president de l'entitat, com heu vist el canvi de Montoro del fet de que les entitats que facturin menys de 50.000 euros seran...
És terrible, aviam, és terrible. Clar, en aquest cas perquè ens ataquen directament al moll de l'os de la... No ens enganyem, estem en guerra, no? I és clar, queda clar quins són sempre els guanyadors i quins sempre poden ser els perdedors, i els perdedors són els ciutadans. Catalunya i la seva cultura se sustenta per damunt de tot en la seva cultura i en la seva gent, i no parlem de la llengua ni parlem dels llibres, sinó amb la base. Llavors, una gran part i una gran manera de ser d'aquest país és el seu món associatiu. Si en aquest món associatiu que sense ànim de lucre el trinxem, pues guanyem, no? Bueno, guanyen alguns. No ho acabo d'entendre. Jo pertanyo, o en aquest cas, lidero una entitat d'àmbit associatiu del camp del teatre d'aficionat, teatre amateur. Jo no sé si hi ha gaires associacions de cultura catalana que al darrere tinguin una capacitat de generar diners. Desconec, segur que n'hi ha, ho desconec. Clar, de sobte pot molt ben ser que hi hagi una entitat que és propietària d'un teatre a Barcelona ciutat o qualsevol població de Catalunya i a la vegada d'aquest teatre en treuen un rendiment, potser sí, uns baixos que estan llogats a comerços i botigues, una explotació d'un bar, uns lloguers de sala per activitats mil, i això genera un producte, un benefici que sovint aquest diner reverteix en el propi edifici, en el manteniment, la conservació, la neteja, l'equipament, etc, 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 perquè com a entitat doncs han de fer la seva balança de pagos. Però és clar, la gent com nosaltres, que si funcionem és pels pocs dinerets que ens donen concepte de subvenció i ens mantenim, perquè quan no tot ho paguem de la butxaca, clar, era molt agosarat. Ens hagueren possiblement condemnat a desaparèixer o a convertir-nos en pirates. Sí, en pirates, vull dir, realment, vull dir, treballar. Jo penso que és tan gros el pollastre que després del merder que s'han fotut amb el món de l'esportiu, de les associacions esportives, que inclús ha sigut tan descabellat que han hagut de parar en sec, perquè, esclar, resulta ser que només inspeccionaven a Catalunya, se'ls veu el llautó, clar, aquí han hagut de... s'han avisat, perquè, clar, no parlem de 300 o 400 entitats a Catalunya, parlem de mils d'entitats, mils d'entitats. Bueno, estic tranquil, no ens fiscalitzaran. En el sentit de que no tindrem la necessitat d'haver de contractar una secretària, un comptable, una gerent, clar, una cosa realment impossible.
Parlàvem d'aquesta llei de les entitats, parlàvem de tot això, parlàvem de tots els projectes i, bueno, però tenim a sobre aquesta obra, que és aquest cap de setmana, horaris, Albert, horaris.
Mira, ens belluguem uns horaris molt estàndards de l'agrupació. Ho farem dissabte i diumenge, dissabte a les 10 del vespre, diumenge a les 6 de la tarda. Jo demanaria a qualsevol ciutadà que ens escoltés que no digui «Home, és que juga al Barça!». Mireu, el Barça tothom sap el cap de setmana que juga, però no sap mai si és dissabte, o és diumenge, o és l'horari. Però, en canvi, nosaltres ens veiem obligats a fer les coses amb temps. Per tant, que cadascú faci el que cregui convenient. Nosaltres convidem a tothom, com sempre, a la gent de Tiana, homes i dones, infants i nens, perquè és l'obra que fem està pensada per a tots els públics. Els convidem a venir a teatre, a passar una bona estona, a seguir-nos fent-nos costat, com hem fet al llarg d'aquests 30 anys, a esperonar-nos, a donar-nos energia, i nosaltres la intenció, el que pretenem, és fer-los passar a tots una molt bona estona.
Esperem que així sigui, Albert Freixas. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi bé.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Les activitats sobre igualtat arriben a tots els centres educatius del poble. Aquestes ja s'han consolidat a l'institut amb el concurs de vídeos o relats per unes relacions en igualtat o a l'escola Bressol amb els contes. Ara és el moment de les escoles de primària. La Regidoria d'Educació i Igualtat ja prepara activitats per aquest curs i assegura haver rebut una bona resposta per part dels centres. El regidor d'Educació considera que s'han completat tots els períodes d'educació i d'aquesta manera es pot aconseguir un poble millor.
A les escoles és on els nens i nenes de Tiana on doncs reben la formació, i jo penso que la formació amb igualtat és molt important, no?, per fer que quan creixin doncs tinguin aquests conceptes clars. Evidentment, això ha d'anar complementat del que els educa i se'ls explica doncs a casa, no? A nivell comunitari, doncs jo penso que el que pot fer dins del petit gra de sorra que pot aportar un ajuntament i una regidoria d'un ajuntament petit com és el nostre, doncs jo penso que s'està fent al màxim.
Durant aquest mes de març, Lola Anglada i Tiziana participaran en aquest tipus d'activitats. Una d'aquestes serà un taller en el qual l'alumnat haurà de representar contes clàssics com la Ventafocs o la Blancaneus. Això sí, l'única condició serà que els personatges femenins passin a ser masculins i a l'inrevés. Aquest dimecres ha estat el torn dels més menuts del poble. L'elefanteta rosa ha aparegut a l'escola Bressol en forma de conte, i és que la millor manera d'aprendre és aquesta, tal i com explica la directora del centre, Teresa París.
El conte és l'eina principal i és el que els nens els embadaleix més i és el que els agrada, sobretot. I sobretot aquest conte de la rosa caramel, que és una elefanteta de color rosa, als nens això els hi entra moltíssim.
L'encarregada d'explicar la història de l'elefanteta ha estat la pedagoga Núria Cruz. Aquesta contacontes té molt clar que els alumnes de l'escola Bressol han captat el missatge.
Alguna cosa arriba. Encara que sigui, no sé, poca cosa, però sí, el missatge jo crec que sempre arriba. Els nens no són tontos, són petits, però no entenen res de tontos. Edats mentals, les que vulguis, i estic molt, molt acostumada a treballar amb efectes visuals, auditius, que capten molt l'atenció, no?
Els alumnes dels centres de Tiana no són els únics que poden participar d'aquest tipus d'activitats. Els contes per a la igualtat també s'expliquen des de la Biblioteca Can Baratau. El proper dissabte 21 de març serà el torn de contes de Cap per Avall, amb Glòria Rufat. Gairebé 1,5 milió de calçots. Això és el que es produeix a Can Roca. Aquest any un dels principals cultius d'aquesta hortalissa del poble, un aliment que obre la porta a les calçotades. L'agrupació artística del Casal es prepara per retre un homenatge al seu públic. Avui, Romeu i Julieta, de Palau i Fabra, és el seu proper treball. Una representació on els espectadors hi tindran molt a veure. Creixen les activitats d'educació en igualtat després que s'hagin consolidat a l'institut i a l'escola Bressol. També arriben als centres de primària. Avui, els més petits del poble han rebut l'elefanteta rosa.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.